El primer, que s'entén que, diguem-ne, els esportistes professionals del club necessiten una explicació i una presentació del nou president Rafa Juste, que bàsicament el que ha anat a fer avui Joan Laporta, a més d'acomiadar-se, és introduir a Rafa Juste i explicar a tots els equips per què estem en aquesta situació, per què Laporta plega i per què a partir d'ara hi haurà un nou president. I després, sobretot, entenen que no tocava marxar a la francesa. És a dir, ha estat el president fins ara, és una visita com a expresident i que ve a acomiadar-se de tota la plantilla. A tot això, perquè explicava el Ferran que ja ha vist les imatges i els que ens vegin per Esport 3 també les han pogut veure, aquestes imatges les ha gravat el propi club, el propi Barça. Unes imatges que el club no ha publicitat ni en cap dels seus mitjans ni en cap de les seves plataformes, però sí que ha fet arribar als mitjans de comunicació que ho han sol·licitat.
Molt bé, doncs bé, com deia el Miguel, res que no hagi passat en tota la història de les eleccions.
El matís últim que diu el Salmó és cert, és si ho sol·licitaves, si no, no, o sigui, el club no les ha passat si tu no les demanaves.
Clar, perquè això...
I això ho han volgut deixar clar.
Està molt ben jugat per part del club, perquè el club, diguéssim, es manté en una posició distant, però si tu la demanes, és cosa teua. Respecte a la posició del president... No em surt dir-li...
precandidat.
Està molt bé anar-hi avui perquè hi feien festa, però dissabte a la nit que va jugar l'equip podia aprofitar que hi són tots també i acomiadar-se com a president. Si jo m'acomiado, ja ara en lloc t'estalvies visitar-los com a precandidat. Però insisteixo que... en tota la meva santa vida, que són molts anys, sempre he vist que el que està al càrrec aprofita que té el vent a favor i remete tot el que pot.
Va, Laura, ara sí, si tanques tu.
Que és cert que ho podia haver fet dissabte després del partit, però és que avui precisament que estàvem a la Ciutat Esportiva fent l'entrevista a Pau Cubarsí, que estàvem a l'exterior, a les instal·lacions, amb un camp, amb el Camp Nou, l'hem vist passar a la porta acompanyat de Rafa Juste, d'Enric Massip i de tots, i el cert és que no només, i no és per defensar ningú, però és que no només s'ha acomiadat del primer equip masculí de futbol, sinó que ha anat a visitar l'equip femení de futbol, ha anat a visitar el bàsquet, ha anat a l'handbol, vull dir que s'ha acomiadat de tots els equips, de totes les seccions, que ha aprofitat aquest dia. Per tant, clar, és això, és acomiadar-se, no podia marxar sense dir res, però podem dir que amb el dia d'avui ha conjuntat tots aquests comiats per marxar del club i passar el relleu públicament davant de tots els esportistes a Rafa Juste. Què faríem nosaltres? Clar, si pots aprofitar una mica més del que pots aprofitar, doncs ho fas, segurament. També és lícit que l'oposició reclami, doncs, si ja quan és precandidat fa això, jo truco a la porta, potser també vull anar a fer una exposició, però s'ha de veure el bon rotllo que té, sobretot, i hem vist amb els futbolistes del primer equip del Barça, quan han guanyat copes, que és un mes que va allà a fer-se la foto, que és un mes a qui li donen la copa perquè l'aixequi, i també ho hem pogut veure amb aquestes imatges d'avui, que s'han sol·licitat a través del club per tenir-les, i que veiem com els jugadors l'aplaudien. Hi ha bon rotllo, hi ha bona sintonia i és ben visible.
Molt bé, doncs fins aquí la primera enganxadeta electoral.
No arriba ni a incident.
No, ni a incident, de cap manera.
Ni un petit incident.
Un contrast d'impressions, tot i que la candidatura de Víctor Font, com hem escoltat, interpreten que en poden haver més com aquest d'incidents.
I n'hi hauran.
Segurament.
N'hi hauran circumstàncies interpretables, segur.
Molt bé. Va, que són les 8 tocadíssimes. El Salmurris queda per aquí perquè de seguida ens ha d'explicar una història curiosa, al voltant de Dicamem, però l'Agnès Marquès demana pas perquè ja passen 4 minuts de l'horari previst. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, us avançarem una mica les conseqüències que poden tenir per aquells que agafin el cotxe demà al matí la vaga que hi ha prevista del Sindicat d'Educació. Explicarem, lògicament, els motius d'aquesta protesta que fa el sector, però que pot tenir conseqüències perquè han anunciat talls a les carreteres a primera hora del matí, cosa que pot complicar força la mobilitat a primera hora. No concreten a on, lògicament, això és una protesta i volen doncs, jugar també al factor sorpresa, però en tot cas explicarem tot el que tinguem recollit per començar a les 10. Per explicar-te coses diferents, hi ha hagut un robatori bastant curiós al monestir de Núria, l'hotel que hi ha dalt de tot, al monestir de Núria, en què els lladres van robar una caixa forta de 300 quilos. Clar, aquí hi ha doncs, molta incògnita, de fet s'està investigant per part dels Mossos d'Esquadra, perquè ja sabeu on és el santuari de Núria, és ben lluny, diríem, no? El cremallera té uns horaris...
No, és el lloc més accessible del món,
no,
i menys
no,
per arrossegar una caixa de 300 quilos.
Tan difícil que després la caixa es va precipitar uns metres avall i, per tant, el que no sabem és si es van endur...
La caixa és de l'hotel o del monestir?
De l'hotel, si no tinc mal entès ara. No, mira, amb això estic mal fixada ara. Però, en tot cas, com que és el mateix edifici, doncs...
Sí. No, ho dic perquè, clar, l'hotel és com l'extensió de l'església.
És l'extensió, sí. Efectivament. Doncs parlarem amb l'alcaldessa de Queralbs, veiem què és el que saben. Lògicament, poca cosa més en el sentit que està sota investigació dels Mossos, però sí que sabrem més detalls d'aquest robatori que sembla de pel·lícula. Després, a la segona part, parlarem de Puerto Rico, després de l'èxit de... Mira.
Puerto Rico.
Està tothom cantant aquesta frase, eh? O sigui, va sortint, va venint al cap. Doncs amb el Xavier Vilà farem una mica...
Ara érem l'únic programa de tota la radiodifusió mundial d'avui que encara no havia punxat Bad Bunny, ara ja sí.
Cortesia del Salva. Segurament el Catalunya Nit la tornarem a sentir, perquè amb el Xavier Vilà farem una mica de reconstrucció de la història de Puerto Rico, aquest vincle difícil amb els Estats Units, i que és molt interessant també per entendre tota l'escenografia de l'actuació de Bad Bunny a mitja part de la Super Bowl. I després avui conversarem amb José Luis Guerín, el director d'aquesta pel·lícula que s'estrena divendres i que es diu Històries de la Bona Vall, i que és una pel·lícula documental sobre el barri de Vallbona, que està molt, molt bé. Vindrà en ell amb dos veïns que són protagonistes d'aquesta pel·lícula documental. És un enclavament dins de la ciutat de Barcelona entre l'autopista de sortida, la via del tren, i és un lloc doncs, molt, molt particular que el Guerín ha retratat amb mestria, com ell està acostumat a fer les coses i a sorprendre'ns. Per tant, crec que és una conversa també que estarà molt, molt bé. I res, poca cosa més. L'actualitat avui està una mica pensida, però tenim cartutxos de sobre, coses per explicar.
Tenim en compte que demà pot estar tallat mig país.
Doncs també explicarem històries boniques.
Passen tantes coses que a l'Agnès li sembla que això de demà...
Home, després de l'últim mes, no? El mes que portem...
Tampoc no n'hi ha per tant.
On vas divendres, Agnès?
Divendres jo vaig amb l'autocar del matí, però... És una pregunta difícil de respondre. Ara mateix encara no tinc la ruta clara.
No tens la ruta clara, d'acord. Però vas cap a Girona, en principi.
És divendres. Sí, cap a Girona. Vaig amb l'autocar amb el Ricard.
Ara ho explicarem bé.
L'Agnès avui està tenint un dia...
L'Agnès potser no va
complicar. És que no tinc, però ara ho explicarem. Queden 3 dies, sí, temps de tot.
Aquesta tarda li han enviat un berenar i ha estat mitja hora per reconèixer la persona que li ha enviat.
Quin moment.
Està tenint un dia complicat. Però vaja, té una hora i 52 minuts per posar-se
a lloc.
I a partir de les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès i amb el Manel Arias. Ànims.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Jalmà.
Ja sense Bad Bunny, que per cert també són el Fem Futbol, que l'hem publicat avui. Ara després en parlarem amb novetats sobre l'Ai Alexandre i sobre alguna oferta de renovació. També sonava Bad Bunny. Dèiem, t'agrada, no?
Molt.
Però també sona Mishima.
la versió que em fa, llavors aleshores t'agradarà més.
Perquè corre el d'això.
Pots fer el més 15 segons, no? Li preguntava a l'Agnès per què el divendres és el Dia Mundial de la Ràdio i aleshores l'Ostrell i el Garrigà agafen dos minibusos, un va cap al nord, l'altre cap al sud. En alguns ens hi pujarem, d'altres estarem ja a destí i és un dia per celebrar-ho amb la nostra audiència. De 10 a 12 a Girona, si voleu saludar Ostrell i companyia, Centre Cultural de la Mercè. Allà crec que hi serà el Costa, oi? En principi? Bé, no saps encara. Et passa una mica com l'Agnès. No tens clar el teu destí encara. Després, a Tarragona, entre les 12 i les 2, ja ho he dit bé, a la plaça Corsini, allà hi haurà el Garriga. En aquell bus ja hi aniré, però no sé si arribo a Tarragona. I a la tarda, a Manresa sí que arribarem, Costa. A la tarda, a partir dels quarts de 7, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, més actuacions, amb més realitzadors de la casa, amb els del que no sortia d'aquí, que crec que van a Tarragona i també van a Manresa, doncs tots plegats tancarem la festa.
A Lleida, si voleu, ja no veure l'autopista, també s'hi pot anar.
Jo crec que hi passen, els minibusos compta, els minibusos van per moltes poblacions. Jo us he dit les tres principals on
una més...
No, va bé saber-ho, va bé saber-ho. És que ara em faries mirar exactament quin dels dos busos... Va...
No, ara estava confonent.
Bueno, no volia,
ara ho revisaré.
No volia tocar l'arquet, però...
No, escolta, cadascú escombra cap a casa. Ben fet que fas.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Quants minuts passen de les 8, hem trobat que,
sí, he trobat tota la resta de poblacions. Més enllà de Barcelona, Vendrell, Calldetenes, Torelló, Tàrrega...
Hombre,
mira, i també al Pirineu, a les Terres de l'Ebre. Per tant, no us preocupeu que no deixarem ni un raconet sense visitar. Bé, algun raconet, és que Catalunya és molt gran, Miguel.
Podríeu aturar Cervera, que és més a prop, això mateix.
Això, no sé qui anirà fins allà, però...
El Correas ara demanarà que parin a Salomó.
Exacte.
I Laura, on vols que parem?
A Figueres, home, a Figueres. Capital del món.
Bé, jo crec que quedarem un palet més avall, però bé... Tot és allà
mateix. No hi ha ningú content mai, eh?
No. Si no és aquest any, ja hi anirem l'any que ve, si Déu vol. A veure, us deia que el Salmo s'ha quedat perquè ens ha d'explicar... Aquesta, jo diria que és una trifulcassa, no una trifulqueta. Com sabeu, Dick Amen va anunciar ja fa algunes setmanes, abans de l'europeu de seleccions, que no aquesta temporada vinent, sinó la següent, és a dir, a l'estiu del 2027, fitxarà pel Füchse de Berlín. Doncs això, Salmo, ha provocat un cristo al si del vestidor del Barça i no per la sortida de Dick Amen en qüestió.
No, s'està enrarint una mica l'ambient al vestidor del Barça al voltant d'aquesta sortida de Dick Amen. A veure, tot ve a tomb d'una trucada que va rebre Dick Amen la setmana passada. Era una trucada del Füchse de Berlín, equip amb el qual ha signat a partir del 2027. I el Füchse el va trucar per saber si estaria disposat a avançar un any la seva sortida, és a dir, a marxar aquest estiu. Aquesta és una qüestió que ja s'havia tractat en converses anteriors. Dick Amen va dir que no, que ell volia complir el seu contracte i que li quedaven dues temporades més, aquesta i una altra, per intentar guanyar la Champions amb el Barça. Però va reconèixer que estava sorprès perquè aquest era una qüestió que hi havien tractat i, diguem-ne, va ser perquè m'ho torneu a preguntar si sobre això hi hem estat sempre molt clars. I aquí el Füchse li va traslladar que ho sabien, que tenien clar quina era la intenció del jugador, però que el Barça els havia trucat per saber si volien negociar avançar aquest fitxatge. A partir d'aquí, diguem-ne que la cosa canvia, perquè Dica queda bastant disgustat i va al club a demanar explicacions. Explicacions no de per què el Barça vol negociar, està en tot el seu dret, només faltaria, sinó per saber com és que no li havien traslladat a ell personalment, perquè és evident que un cop el Füchse tingui aquesta informació per part del Barça, el primer que farà és trucar al jugador per saber si està disponible o no. a més, diguem-ne que el jugador té la sensació que ell ha estat fent tots els passos com cal per, diguem-ne, per de cara a la seva sortida i per sortir bé del club. Entre ells, fixant aquesta sortida pel 2027, perquè, entre altres raons, primer, li dona marge al Barça per buscar-li un substitut, i segon, no marxen d'una tacada Emil Nielsen i Dick Amem, la qual cosa seria especialment dolorós. Doncs per tot això, Dick Amem va entrar al despatx de la Ciutat Esportiva a reunir-se amb el club. I les explicacions que li va donar el Barça li va reconèixer que s'havia produït aquesta trucada i li van donar les explicacions que bàsicament venien a ser: això és un negoci i és lo que hi ha. Seria una mica el resum. I això, òbviament, no va convèncer el jugador. A partir d'aquí, diguem-ne que la relació ha acabat sent força tensa. I la història acabaria aquí, però és que té un darrer capítol, perquè aquest passat cap de setmana era la Copa d'Espanya, l'antiga Copa Sobal, i han passat un parell de coses. La primera, que Dick Amem, que és el capità del primer equip, no va lluir el braçal de capità al partit de semifinals. La versió oficial, tant del jugador com del club, és que se'l va deixar al vestidor, que se'n va oblidar. I, a més, t'expliquen que no és la primera vegada que això ha passat, i se li treu del tot transcendència. Però el cert és que contra el Bidasoa el Barça va jugar sense capità, o sense braçal de capità. I la segona, i és que Dick Amem va estar 5 minuts sobre la pista abans que es lesionés d'una forta estripada muscular. I tothom amb qui parles està convençut que aquesta lesió té a veure amb la situació emocional o d'estrès que s'està vivint a hores d'ara.
Bé, és una mica sorprenent perquè, com diu el Salmo, el Barça, que sap que perdrà el jugador de franc el 2027, doncs té tot el dret a intentar treure'n alguna cosa aquest estiu, però clar, el que no pots fer és no dir-li al jugador, anar a parlar amb l'altre club i que sigui l'altre club que li digui: noi, vols venir aquest estiu? Vaja.
Bueno, però tampoc crec que el Dicament hagi dit al Barça: vaig a parlar amb els alemans, a veure si me'n vaig a l'any 27.
Sí, ja, però és que necessites la complicitat de Dick Amem per marxar aquest estiu. Si
no, tu... No, sí.
Miguel, Dick Amem ho va fer, Dick Amem li va dir al Barça: escolteu, que sapigueu que jo escoltaré propostes per a partir del 2027. No vol dir que me'n vagi, però sí que per primer cop estic disposat a escoltar propostes.
Una vegada el Barça té la informació, també el Barça també està disposat a escoltar ofertes.
Si tu no tens el vistiplau del jugador, pots negociar amb Mart. És d'una torpesa infinita i per això el jugador s'encabrona, vaja. Una altra cosa és que sigui exagerat, més o menys, consideris més o menys exagerat, que havent-lo confirmat justament la setmana passada...
La normativa del handball, que et permet fer això, no és com el futbol.
Sí, que has de fer 6 mesos.
Sí. És el partit de l'1 de gener, 6 mesos quan acabes contracte. Aquí, clar, com que són 2 anys, poden canviar les coses...
No, això és el pa de cada dia.
Que és... el mateix Gonzalo, que es va lesionar de gravetat quan ja havia fitxat per l'altre equip.
I en aquell cas també hi va haver un cert mal rotllo, Salmo, perquè com ha anunciat que farà en aquest cas, Ortega li va retirar la capitania. En aquest cas, el que crida l'atenció és que justament abans de la Copa, si no em corregeixes, és quan Ortega diu: l'any que ve no serà capità, però el que queda d'aquesta temporada sí.
Sí, efectivament. Sí. I sobre el fet que no sigui capità a partir de la temporada vinent, diguem-ne que aquí no hi ha cap mena de conflicte, perquè Ortega sempre ha estat molt coherent amb això. Ho va fer el primer moment, és una decisió que no va agradar al vestidor aleshores, però fins a aquell moment, diguem-ne que Ortega s'ha mantingut aquí. I només per refermar-ho, diguem-ne que el disgust del jugador no ve del fet que el club negociï, perquè això... s'entén i forma part de l'esport, sinó d'enterar-se'n, diguem-ne, via Fuchse de Berlín, entenent Dick Amem, que el Barça no ho entén així, però Dick Amem sí, que ell ha fet correctament tots els passos de cara a la seva sortida. I només per afegir, crec que és bastant important que aquestes relacions entre club i jugador, entre l'entrenador i el jugador, com a mínim es refredin o es refacin, perquè l'èxit d'aquesta temporada, d'aquesta, del Barça, passa en bona part també pel rendiment de Dick Amem.
Doncs queda explicat. Ja veig que el Miguel li sembla d'una altra manera, però no. És que més enllà de que em sembli més o menys elegant, és que em sembla del gènere burro, perquè si tu vols vendre el jugador aquest estiu, necessites la seva complicitat.
Al món professional, l'elegància és una cosa que no existeix. Que sí. Cadascú va a la seva... Els clubs i els jugadors.
Però mira, et posaré...
El club interpreta que el jugador ha anat a la seva i que ell també pot anar a la seva, però és veritat que sí, com diu el Salmurri, el jugador els va informar, i probablement també algú s'ha descuidat el petit pas de dir-li primer a ell... nosaltres intentarem que marxis aquest estiu.
Em sembla molt malament que el delegat de l'equip del Barça permeti que surti l'equip a jugar sense el braçalet del capità i que el capità se l'oblidi del vestuari. També em sembla molt malament.
Sí, sí.
Això... Per part dels dos. I això, que també és una qüestió d'estrès per part del club i per part del jugador, o és que no posen prou de concentració?
Si és un... Jo estic d'acord amb tu. Si és un oblit malament, no, és que, i si segons, és una enrabiada...
Segons el Salmurri, ha dit que confirmen el jugador i el club. Per tant, se'ls van oblidar. Escolta'm, el delegat no pot permetre que surti a jugar sense braçalet.
Veus, ja ha rebut el delegat del...
Home, no,
el delegat de l'embola.
És possible que si el anés a buscar, potser algú li llancés a la cara.
Jo dic que algú se'n donaria compte o no s'hi fixa en això.
Molt bé. Salmo, alguna cosa més sobre aquest renou al voltant de Dicamem?
No, res més.
Molt bé, doncs quedarem pendents d'entrada de que es recuperi Dicamem, que en té ben
bé... Tres setmanes.
Ah, pensava que anava una mica més...
No, avui li hem fet proves i 3 setmanes.
Molt bé, doncs mira, hem acabat amb una bona notícia.
No, el que fora bo saber és si els alemanys faran una oferta per emportar-se aquesta temporada o no.
Ara que saben que el...
Bé, ara ho sap tothom.
Ells voldrien. I el Barça també voldria. Bueno, el que passa és que ara mateix, diguem-ne, de les tres peces, l'única que no voldria és Dicamem.
És que aquí és on anava jo, que tu pots negociar el que vulguis amb el Fuxe, però si Dicamem diu, no, és que jo ja els hi he dit que no...
Pues d'acord. Ara el que falta saber és com acaba això.
Mira, això saps que em recorda a aquell estiu que vam empènyer Frenkie de Jong fins a la porta de l'Ajuntament de Manchester. I al final el jugador no el fotrà cap...
Jo he vist coses molt pitjors que aquesta. Com, per exemple, provocar que els dos de Boer es declaressin en rebeldia a l'Ajax per venir al Barça. Vull dir que això, tothom fot el que li dona la gana per sortir-se'n a la seua. Però tan bochornós és quan ho fan aquí com quan ho fa el Barça.
Sí.
I això, tot el Miguel, va acabar amb un judici.
Però, Miguel, la diferència és que allò que era lletjíssim va aconseguir l'objectiu. Els de Burban acabar venint al Barça. Això, si Dicamem no vol, no aconseguirà cap objectiu.
D'acord. És una qüestió que no hi ha hagut prou d'elegància.
No, elegància no, traça. Sí, bon, ja ho he deixat estar, que siguin elegants.
Digue-li com vulguis. Traça, elegància, diplomàcia, màscara, tot el que tu vulguis, d'acord? No existeix. Cadascú, aquí tot deu a la seua.
Molt bé.
A tot això, el Barça, que està jugant al Palau Blaugrana, a partit de Lliga, guanya 15-9 a la primera part de 6 contra l'Alacant.
Hi ha capità, avui.
Doncs mira, he tingut la curiositat.
Sí, qui és avui?
Sí, home, Tímenguessant, no deu ser.
Ah, és veritat. És, sí.
Capità ja, hi haurà segur.
Exacte. I ara que sabem que Dicamem tornarà en 3 setmanes, estarem atents a veure si se'l torna a oblidar el vestidor. Salmo, gràcies.
Que vagi bé.
Tot costa. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind.
Quart i mig de 9 del vespre. També tenim el Joventut jugant a la pista de l'Elan Chalon, en aquest cas a la Champions. 17-21 guanya la penya. Ha acabat de començar el segon quart. Si la penya guanya aquest partit, que és el quart de la fase principal de la Champions, ja serà matemàticament als quarts de final. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Villarreal 4, Espanyol 1. Un punt sumat per l'Espanyol de 18. Mala peça al taler, tot i que s'ha de remarcar que, malgrat el marcador i la sensació de despropòsit del tram final, l'Espanyol va tenir una primera mitja hora en què podia haver canviat la història.
Sí, sí. És el que li salvem a l'Espanyol de la ceràmica. Aquells primers 35 minuts en què l'equip va competir bé, va tenir ocasions, de fet va tenir un gol anul·lat acompanyat de polèmica arbitral, perquè l'àrbitre el va invalidar per una falta en l'acció prèvia.
Tampoc molt... ha sortit al tiempo de revisió, eh?
Sí, molt justet aquella falta. Podria haver donat perfectament el gol d'Omar. No sabem què hauria passat després, però vaja, l'Espanyol s'hauria avançat al marcador perquè era el primer gol. La qüestió és que a partir de les...
Sergi, sí. A mi m'ha sorprès que amb un 4-1, que és sí. Un resultat prou contundent, diria les queixes de Pol Lozano, per exemple, del mateix Manolo, no, com molt agra... Veure,
és que canvia molt... Home, futbol,
sí, però
si perds
gol, un o 2-0, entenc, però 4-1, no, altre gol...
Però justament, Sònia, fixa't...
Perquè venen uns quants...
Això,
va,
ja, això sí.
I a més, insisteixo...
Que se senten una mica greujats.
Però justament
si marques ahir... el primer gol, es juga diferent, eh?
Jo crec,
els altres.
Jo estava veient el partit i crec que l'Espanyol hauria perdut igualment, perquè el Villarreal va ser millor, però el partit hauria anat d'una altra manera, perquè l'Espanyol... es passa del 0-1 per errors propis al 2-0 i evidentment la segona part, ho va dir Manolo, Sergi, s'ha de jugar d'una altra manera.
Exacte, l'Espanyol va una mica a pit descobert i aleshores el Villarreal l'acaba de rematar. No, però el que volia dir en relació al que deia la Sònia és que justament es va fer notar l'acció, l'errada arbitral, més que res per acumulació d'accions en els últims partits, però jo no crec que ahir ni jugadors ni entrenador s'excusessin en l'error arbitral per justificar la derrota, eh? De fet, van fer bastanta autocrítica a la sala de premsa i a la zona mixta reconeixent errors propis per justificar per explicar la derrota d'ahir. Estan convençuts que estan fent coses malament, s'ha perdut seguretat defensiva, s'ha perdut confiança, l'equip no té aquella alegria amb la pilota i al davant falta molta fluïdesa en els últims metres. I per tot això l'Espanyol ha sumat un punt de 18 al marge de si els àrbitres, doncs, no sent de sort amb els àrbitres, la veritat és aquesta.
Clar, l'Espanyol, per ser precisos, ja no tenia uns grans registres golejadors en els millors moments, no anava sobrat de gol, però com que el darrere era molt més ferm, doncs traia molt més profit dels gols que marcava. Àngel Morales, bona tarda.
Molt bona tarda.
Estàs amoïnat o què?
Bueno, una miqueta. Evidentment tenim un coixí de la bona primera volta, però evidentment quan analitzes fredament un punt de 18, quatre derrotes consecutives, doncs és moment no d'estar preocupat, sinó de ser conscients de que s'ha de recuperar. Us estava escoltant, no?, una mica les causes que poden explicar aquesta mala ratxa. Jo crec que el primer i el bàsic és recuperar la intensitat que l'equip va demostrar la primera volta i que segurament la bona situació al gener, doncs, ha fet que hagis començat la segona volta sense aquest puntet més que feia, doncs, que a la primera volta els partits per petits detalls es decantessin al teu costat i ara en aquests 6 partits que portem al 2026 doncs estiguin caient de la part contrària, més enllà d'errades arbitrals o circumstàncies que es poden escapar al treball que pugui fer el cos tècnic i els jugadors.
Quan parles de coixí, entenc que no mires avall i parles de mantenir les aspiracions europees, no? O no?
Les dues coses. Evidentment, el primer coixí és... cap a les
posicions de París. L'Espanyol té 34 punts, sí. Àngel, queden sí.
Jordi,
15
Jordi,
jornades.
Venim, perdoneu l'horari quasi infantil, però venim de 5 temporades de merda per l'Espanyol, yeah. Amb 2 descensos, 2 temporades a segona divisió. L'any passat salvats la darrera jornada i és normal, doncs, que el primer coixí que tu hagis de mirar, encara que sigui molt lluny, afortunadament, i jo crec que l'altre objectiu, el de lluitar per Europa, jo crec que per un costat d'afició se'l pot permetre, no?, després d'aquestes 5 temporades i després la plantilla i el cos tècnic d'alguna manera se l'ha d'autoexigir, com a mínim intentar-ho, perquè al final si tu acabes la primera volta amb 34 punts és per mèrits propis i et col·loquen en una situació que, per complicat que sigui, sempre les segones voltes, que són sempre més competides, perquè els equips es reforcen, perquè cada cop estan més a prop al final de temporada i les notes es posen a final de temporada, doncs jo crec que també ens hem de permetre aquest objectiu de lluitar per entrar a Europa fins al final de temporada.
Deia ahir Cabrera que en els primers partits d'aquesta mala ratxa hi havia causes externes, causes que no pots controlar, n'hem parlat molt de les decisions arbitrals que han perjudicat a l'Espanyol, i que de cop et vas trobant en una dinàmica que ja no és només això, sinó que ahir perds perquè el rival és millor que tu i perquè comets determinades errades, com va denunciar Manolo. Això passa, que comença la mala ratxa per una cosa i després, quan t'atures a mirar, dius, ara ja no funciona res del que funcionava.
Sí, és la bola de neu que cada cop es fa fent més gran, i allà vas ficant doncs, motius externs, motius interns, i al final el que tu pots controlar són els factors interns teus que tu pots treballar durant la setmana i intentar aplicar als partits. La resta d'elements doncs, queden una miqueta doncs, a l'atzar, i depèn de com es llevin els del VAR i els àrbitres. No? Jo crec que s'ha de recuperar aquest punt d'intensitat que es va permetre la primera volta doncs, anar com anàvem, i el primer partit és un d'això que diries un tòpic, no? Però el següent partit és contra el Celta de Vigo a casa, i és el que s'ha de guanyar per intentar trencar aquesta mala ratxa.
Que més casualment fa que s'enfrontin l'Espanyol, que ara mateix és sisè amb 34 punts, i el Celta, que només és setè i només està a un punt de l'Espanyol, per tant, convindria guanyar, evidentment, aquest partit. Bé, de fet, després de sis sense guanyar-los, convindria guanyar qualsevol
partit. Sí, però és millor, no?, tenir el Celta doncs, com a rival directe per la sisena posició, que no com la temporada passada, que quan tocava jugar
sí.
contra el Celta era doncs,
no.
per evitar la 17a plaça, no? però bueno,
per descomptat.
Hem de ser positius.
Avui volíem copsar aquell punt de calma que sempre que té l'Àngel Morales. Àngel, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Sergi, per cert, ahir va debutar en Gongue.
Sí.
No va estar gens malament, no?
No. Va jugar mitja hora, va fer l'assistència del gol, va picar el córner que va rematar Cabrera, i va deixar alguns detallets interessants. Bé, jo no tinc prou judici encara, prou elements com per valorar-ho bé, però jo crec que pot ser un jugador interessant per l'Espanyol, per què no? A veure si Manolo li va donant confiança.
Molt bé, doncs a veure si en Gongue ajuda a canviar aquesta dinàmica de l'Espanyol, que evidentment no és gens bona en aquests últims partits. Aquest Espanyol-Celta és, Sergi, ajuda'm.
Dissabte a les dues, i després en venen dos a fora, dos partits seguits a fora, complicats, eh? Metropolitano i el Camp de l'Elx, tots dos seguits, per tant... és doblement important treure els 3 punts dissabte contra el Celta.
Doncs sí, ara ja començaria a ser una mica urgent per parar aquesta caiguda lliure. És increïble, perquè això va començar amb un partidàs contra el Barça.
Sí, sí.
Uh-huh. El podies haver guanyat, el perds... I...
És com el punt d'inflexió en què canvia la dinàmica i ara han entrat en la dinàmica oposada.
Aquella mà de Joan Garcia.
Sí, sí. No, però que vull dir que...
Rematada per a mi, ja.
Si el perds, però el Barça t'atropella, dius... Bé, ja
hi havia senyals,
la confiança,
no?
Però és que aquell va ser un gran partit de l'Espanyol, i a partir d'allà va canviar tot. En fi, pendents d'aquest calendari immediat. Gràcies, Sergi.
Adéu.
Tocats, 8:45 del vespre. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ruth Vilà ve a parlar-nos del Fem Futbol, que ja teniu disponible a la plataforma 3CAT i, evidentment, també a les xarxes de Catalunya... Les xarxes, no, al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Amb quin contingut estrella avui?
Doncs expliquem que la lesió d'Aleixandri, que a més avui s'ha confirmat que estarà entre 10 i 12 mesos de baixa, per tant no tornarà segurament fins al 2027, fa que canviï la planificació que tenia el Barça de cara a la temporada que ve, perquè serà una baixa important la d'Aleixandri. Li complica la vida al club ja aquesta temporada, perquè jo ho veiem l'altre dia, que gairebé no tenia centrals per alinear la Lliga, i sobretot de cara a la temporada que ve. El Barça tindria una central segura, que és Paredes, que té un contracte renovat, però es troba amb el cas de Mapi, a qui el Barça ja hem explicat que no li ha fet una oferta, però que sí que tenia la intenció de fer-li una oferta. El Barça voldria que Mapi continués, més enllà del que ha passat amb l'Alexandri. El que passa que l'oferta que el Barça li plantejarà a Mapi és una oferta a la baixa. És una oferta inferior al contracte actual de Mapi, que és un molt bon contracte.
Però aquesta oferta no està relacionada amb la lesió de...
No, no, el Barça volia proposar-li...
Això és una cosa que a mi no m'encaixa, encara que sigui a la baixa, perquè tarda estan a fer-li l'oferta. Pregunto, eh? No...
Crec que estan fent malabarismes amb els números.
Hi ha un punt d'incertesa com cada estiu, amb si tindràs l'1-1 o no el tindràs. Hi ha hagut moltes renovacions de jugadores que, per tant, han fet a pujar la massa salarial.
Sí, sí. Per tant, el Barça està mirant el que pot fer, però el que és segur és una oferta a la baixa i, per tant, una oferta que entenen des del club que no arribarà a les pretensions de Mapi. I, per tant, estem en que Mapi no accepti aquesta oferta i, per tant, marxi. Tot i que sí que hi ha una mica la sensació al vestidor i al club que, quan acaba la temporada passada, Mapi té el cap marxar quan acabi contracte i que ara ja no ho té tan clar, no?, que vulgui marxar quan acabi el contracte. Uh-huh. Ara bé, tot i que la jugadora es vulgui quedar, doncs hauria d'acceptar això, una oferta a la baixa. Ho expliquem a Fem Futbol i també expliquem que el fet que... ara mateix no hi hagi el Joan Laporta o hagi dimitit, com que no hi ha una gestora i, per tant, hi ha continuïtat a la junta directiva, doncs això no serà un problema per continuar treballant en aquesta planificació que ha de fer el Barça i que, vaja, s'ha vist totalment alterada amb aquesta lesió d'ara i Alexandre.
Molt bé, doncs, si he fet bé els càlculs, el Barça començaria la temporada vinent ara mateix amb una central sènior.
Amb Paredes?
Sí, Paredes i Marta.
Falta,
el que passa que...
veure què passa amb Marta Torrejón, però ja està en el tram final de la seva carrera.
No seria el millor, o sigui, amb tot el respecte per la Marta Torrejón.
No, per no això, de fet, és lateral originàriament ella. El que passa que aquest any està jugant de central quan li toca jugar. Sí. Per cert, Costa, parlem de la teva protegida, de Tri Ranera, que va debutar contra el Logroño. Si vols saber l'opinió de les expertes sobre Ranera, te la deixen força bé, pots estar content.
L'any vinent, tal com veig la cosa, dorsal del primer equip.
Sí, tal com està ara mateix. Com
així, Serra Jordi, mira.
Sí, sí, i que aquesta setmana hi ha repesca de Champions, haurem d'estar pendents perquè és anada i la setmana vinent la tornada, el Madrid, teòric rival de quarts de final, ha de superar el París, si no serà el París el rival del Barça a quarts de final de la Champions.
Se vienen dos clàssics més.
Fa pinta, però és igualada a l'eliminatòria, és a dir, no descartem que passi el París.
D'acord. Riu el Ferran Correa.
Me'n recordo que el dia abans, crec que va ser abans de la Supercopa, i parlàvem aquí de no, que estigui igualat, que això és millor pel futbol, però després arriba...
No, amb el Barça...
Una altra vegada a la Copa i pam, 0-4.
Sí, sí. Amb el Barça, jo, si ja no han estat igualats, si no van saber posar-los en problemes a la Copa de la Reina, crec que a la Champions no hi haurà gaire més a dir, però el Madrid, per ser contra el Barça, ha de superar el París, i això també ho veurem.
Molt bé, d'això la setmana vinent.
Aquesta setmana és l'anada, la vinent la tornada.
La vinent sabrem el resultat. Molt bé. Doncs anava a dir gràcies, Ruth. No, la Ruth es queda aquí perquè de seguida ens ha de parlar d'una situació molt desagradable que s'ha produït a l'Hospitalet. Abans, però, acomiadaré el Miguel Rico. Gràcies, Miguel.
Gràcies a vosaltres.
Miguel, se'n va negociar amb el Fuxe de...
No, vaig a veure si trobo el braçalet del Humble.
Va al Palau, perquè estan jugant. A veure si el porta.
Mira.
A veure si enguessant el porta, no?
Si esteu escoltant-nos des del Palau Blaugrana, de seguida arribarà Miguel Rico. Obriu-li el vestidor. Vaja, igual tenim braçalet a la pista.
Rico és un cognom il·lustre, el Humble del Barça.
Sí. Lorenzo, no éreu parents, no?
No, de fet, un dia em vaig comprar una americana a la botiga que es deia Grisby, on vestien els jugadors del Barça, i per equivocació em van donar la del Rico Lorenzo. Em vaig posar
l'americana. Una mica gran.
No em sortien ni els braços.
Mira, Miguel, potser arribes ara, que és el descans, ara et deixaré entrar potser al vestidor. 27-14, de 13 a guanyar el Barça contra l'Alacant. Jo crec que el més interessant d'aquesta segona part potser descobrir on serà el braçalet.
Sí, sí. Tu pensa en què has de fer una cosa, que t'he dit abans de començar, sigui que tinguem raons. I no, i no t'avança més, Jordi Costa.
La setmana vinent descobrirem si...
S'ha de felicitar la gent que fa anys avui. I avui hi ha gent important que fa anys.
Amiga, ara ja sé qui és.
Jo ho he fet,
El podem felicitar.
Tothom ho ha fet. Jo ho he fet a primera hora, que no s'emprenyés.
Jo crec que podem
felicitar... A 5 minuts de la mitjanit.
Podem felicitar l'Lo Martín des d'aquí.
Mira, si m'hi compta ja, queda felicitat des d'aquí l'Lo Martín. Però enviarem missatge igualment.
Molt bé. Gràcies, Ferran. Gràcies, Laura.
Gràcies, adéu.
Una pausa i la ens explica això tan lleig que ha passat a l'Hospitalet. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Va arribar amb un embaràs perfecte, amb un nen que en principi estava sa. Tot és buscar la vida.
No hi ha força més bèstia.
No hi ha diners per investigar, no podrem arribar a fer res.
Més intensa.
Havíem de posar-nos a treballar amb el que no hi havia fet.
Més poderosa.
El camí no el teníem dibuixat i l'estem dibuixant ara.
Que l'amor d'una mare.
Molta gent ens deia que érem bojos. No arribareu mai a l'objectiu. Necessiteu milions.
Nits sense ficció. Moure muntanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
L'Arnau tenia una secció al suplement a Catalunya Ràdio que es deia Les pitjors cançons de la història.
En efecte.
I la primera que va fer va ser l'Empordà.
Arnau! Arnau!
El primer argument és que l'accent està legirat, que no diu nascut, diu nascut.
Ah, és veritat.
És el dia que ho posarem tot en comú.
Estan a punt de treure el gabinet i matar-se.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dos minuts i tres quarts de nou del vespre. Ruth, aquesta qüestió tan desagradable que, desagradable que explicàvem és que l'entrenador del centre d'esports l'Hospitalet de la tercera ref ha plegat perquè van agredir son pare a la graderia.
Sí, Cristian Gómez van agredir al seu pare i a familiars en el partit contra l'Escala del cap de setmana. Avui l'hem sentit al matí de Catalunya Ràdio i explicava una mica com havien anat els fets.
No puc tolerar que m'insultin tot el rato i el meu pare i el meu germà demanin respecte i una persona li agradeixi per darrere a traïció i l'agafi del coll i el llenci al terra i no el deixi ni respirar pràcticament, que va ser el meu oncle que el va salvar perquè sabia agafar-lo al terra i no el deixava anar.
Cristian Gómez presenta per això la seva dimissió, explica que és veritat que són quatre brètols de l'afició de l'OSPI, que l'afició en general de l'OSPI doncs, ha estat molt respectuosa i ha estat correcta amb ell, però que no pot viure això més en un camp de futbol i no ho pot permetre, i confessa que s'acaba per ell un somni, perquè per ell entrenar a l'OSPI ho era.
Les crítiques les puc passar, els insults m'he acostumat, encara que no deixi ser així, però bé, el que va passar l'altre dia ja per mi passa la línia i trenco un somni, perquè per mi era un somni entrenar al club de la meva vida, però jo hi ha coses que no les permetré ni ho permetré, o bueno, és que no ho permetré mai això.
En aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha explicat Cristian Gómez que el club li ha dit que es prengui un temps, que potser poden comptar amb ell per fer altres coses. Ell reconeix que li agradaria, però que ara necessita aquesta distància. El club va fer un comunicat ahir explicant que denunciava els fets, que la comissió de resolució de conflictes treballaria per esclarir què havia passat i com podien prendre mesures, però vaja, avui hem volgut parlar amb algú del club, amb el seu director esportiu, amb algú que representi el club, més enllà de parlar amb Cristian Gómez, i ens diuen que no volen fer més declaracions, que el tema entenen que està agafant massa volada i que és millor tancar-ho amb el comunitat que van fer ahir lamentant els fets i que treballaran de forma interna.
Hauria estat interessant, la veritat, escoltar la versió del club, en particular la del director esportiu, perquè és a qui Cristian Gómez trasllada que així no pot continuar i és el que li compra la
dimissió.
Amb el vistiplau també dels propietaris, els nous propietaris del club, Jordi Alba i Tiago Alcántara, per tant s'entén que tothom dona per bons els arguments de Cristian Gómez. Com no donar-los per bons? A mi, sincerament, em sorprèn el silenci del club i em sembla un punt fred el comunicat que van emetre ahir, però, escolta, cadascú tria l'estratègia comunicativa que més li convé. Tota la sort pel Cristian Gómez i evidentment, des de la comprensió que... Hi ha una frase clau en aquesta entrevista que diu és que no ho necessito, i Cristian Gómez no té per què aguantar segons quines animalades que va haver de viure el diumenge, a més a casa seva. Rut, ara sí, gràcies.
Gràcies.
Els Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
De nou. Avui hem i ha, sobretot, estat molt pendent de l'actuació del Tomàs Guarino, el nostre patinador de gel.
Sí, el sabadellenc ha sumat 69-80 punts, una marca sensiblement més baixa la que tenia aquesta temporada per una errada del triple Axel. L'objectiu de Guarino, que ha pogut patinar amb les cançons de la banda sonora dels Minions, és acabar entre els 24 primers per poder passar el programa lliure, una posició que sabrem quan acabin tots els participants cap a les 11 de la nit, però ell ja ha fet una valoració de la seva actuació.
He conseguido acabar bien el disco, empieza un poco corriendo, un poco nervioso con ese primer salto, no ha salido como quería, pero bueno, contento de que finalmente después de ese salto me he conseguido recentrar, no he ralentizado el ritmo, al contrario, digamos acelerado, pero siempre estando presente en ese momento y dándolo todo.
Aquestes eren les primeres reaccions que ha fet a Eurosport.
Dius que en passen 24 de 29. Sí. Home, podria ser, no?
Sí, però ara estic mirant la classificació. Ara, per exemple, ell és 11è, vale? Encara queden per competir uns quants... 20, bueno, és 11è i n'han competit 16. I no sé si ara ell estaria classificat.
Home,
perquè...
Si
entren 24...
Clar.
No, perquè el 16è encara no sabem quina puntuació té.
Bé, però saps? Ho tenim encara a tocar.
Sí. Aquest matí han debutat tres catalans més, Jaume Pueyo, Bernat Sellers i Marc Colell, en l'esprint d'esquí de fons. Els dos primers han passat a quarts de final, però ja no han pogut passar el tall per a les semis. La prova, per cert, ha suposat una nova medalla per al noruec Jonas Hosflot, Klaebo, que ja han sumat dos de les sis a les quals opta a Milà, i un total de 7 ors en totes les seves participacions en els Jocs. I en dansa, la parella espanyola Olivia Smart i Tim Dick han aconseguit la desena puntuació en dansa rítmica, s'han classificat per a la dansa lliure que es disputarà demà i que ja repartirà les medalles en aquesta disciplina. I demà al matí debuta una altra catalana, la sabadellenca Caral Castellet, que participa en el mig tub de snowboard, la rider de 36 anys, vigent plata olímpica, ve de fer podi en els recents X Games, és la seva sisena participació.
I potser no l'última, segons que li explicava el club, és el tot gira. Molt bé, doncs tota la informació de Milà, Cortina d'Ampezzo al dia, pendents del final d'aquest concurs curt, d'aquest programa curt, per veure si el Tomàs Guarino avança a la següent fase. Gràcies, Sònia.
Adéu, fins ara.
Una pausa i rematem amb NBA.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatge, sé d'una platja a Costa Rica on el sol, quan surt, s'escola entre la selva. Una experiència que et carrega d'energia.
I jo, com a electricista expert, certifico que d'allà en tornes amb les piles carregades.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies descobrint els paisatges de Costa Rica des de 1.600 euros. B-Travel, viatja't la vida.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Catalunya Ràdio.
In the paint, all the way, oh, Coast to coast. Temps per l'NBA, perquè Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Entrem en setmana d'All-Star, que es farà a Judah Mall, Los Angeles.
A Los Angeles, a la pista dels Clippers, el pavelló més modern. Qui no l'hagi vist, que ho miri, ni que sigui pel marcador electrònic que tenen.
Molt bé. I serà a Los Angeles i amb un canvi de format, un mes intentant que l'All-Star recuperi l'interès d'èpoques passades. En què consistirà el format d'aquest any?
El que han fet ara són tres equips.
Tres equips.
I partits de 12 minuts. O sigui, un equip com més jove de tots Yankees, un equip de més veterans i un equip internacional.
Mm-hmm.
I aquests s'enfrontaran entre ells a tres partidets i els dos millors s'enfrontaran a la final, partit de 12 minuts i que ha complicat una miqueta perquè, clar, ara les baixes no pot entrar qualsevol jugador. Si és un internacional, ha d'entrar un substitut internacional,
clar. Com
vam veure, per exemple, en Gilgeous Alexander, l'MVP que no hi serà, i llavors va entrar el Peren Sengun, el turc. O ara, que com que Curry era baixa, també ha hagut canvi d'última hora i ha de ser un Yankee perquè no pot ser un altre, i ha estat Ingram dels Raptors.
Molt bé, doncs aquests són els canvis de tot. Et sembla més atractiu aquest format, més enllà de que les baixes estan complicant la logística?
Ja van intentar el canvi internacional. L'any passat la idea, no sabem si era dolenta, però al final la que va ser nefasta va ser l'execució. Vam tenir lloc que gairebé no vam tenir partits, vam tenir molta publicitat, molt de show, però el que era bàsquet, poc. Veurem ara què passa. Al final sí que hi ha algun jugador que es motivarà més, però ja sabem que s'ho prenen com a festa, a banda que estarem fins a l'última hora pendents de l'estat físic, perquè Doncic, per exemple, no ha jugat els últims partits, no jugarà el pròxim dels Lakers, i l'idea era descansar. Això obligaria a tornar a buscar, i un altre jugador internacional podria ser Mark Cannon, però t'obliga a estar pendent d'això. Jalen Brown surt d'una lesió, veurem com està. Vull dir que uns quants dels que arriben també hi arriben allò amb el fre de mà posat.
En general, abans era un prestigi anar a jugar l'All-Star. De fet, quan mirant el palmarès d'un jugador es diu, ha guanyat 2 anells i 28 cops l'All-Star, i tinc la sensació que això ja fa anys que s'ha perdut, eh?
Sí, aviam, tens la brutalitat.
Vull dir que fins i tot els jugadors, si poden, s'esborren.
Sí, tens, més enllà de la brutalitat de LeBron James, que podríem discutir, segurament ens posarem d'acord, que aquest any no hi hauria de ser, però que són 22, cosa que no tornarà a passar mai a la història, perquè no crec que hi hagi un jugador que duri tants anys a l'elit, ni que salti a més des de l'institut, amb el que és un any menys.
Quan dius que no hi hauria de ser, pels jugadors... és perquè no l'ha entrat per votacions? L'han entrat a dir?
No, ell ha entrat per elecció de votació, més tècnics, més premsa. No va entrar directament. Però ha estat una mica criticat, però bueno, al final és una mica d'allò del prestigi, de seguir fent història. Però al final ells s'ho prenen com un cap de setmana de festa. Hi ha molts esdeveniments, hi ha moltes festes, hi ha trobades publicitàries, hi ha qui aprofita per intentar fer contactes per convèncer si Antetokounmpo no estigués lesionat, més d'un parlaria amb ell, a veure, l'estiu, va, vinga, vine cap aquí, que això també passa. Però l'objectiu número que tenen tots és no lesionar-se, i clar, això marca molt el que és el to del partit. No sé si aquests miniformats pot fer-lo més competitiu, però la veritat no hi tinc gaire fe.
Molt bé. Això perquè fa la part All-Star, perquè fa la part administrativa de la Lliga. Estem pendents d'una reunió en què s'ha de votar si amplien la Lliga, i això encara tindria més mèrit si troben alguna mesura per frenar el tanking galopant, eh?
Aquí hi ha dues coses. L'ampliació, que seria Seattle i Las Vegas, cosa que des de la part europea ens hauríem de mirar, que vol dir que cada plantilla són 18-20 jugadors, vol dir que són 36-40 jugadors que no vindrien a jugar a Europa, o sigui que cada cop costa més trobar jugadors, ho estan veient amb el Barça. I la part del tanking és que és descarat, sobretot en el cas de Utah últimament. Si Utah l'altre dia, per exemple, guanyava de 15 al tercer quart, jugant molt bé a Orlando, que va fer l'entrenador, va seure els dos millors jugadors. No van jugar, Mark Cannon i Jaren Jackson no van jugar tot l'últim quart. Ahir va tornar a passar el mateix, tot i que van guanyar, però encara va seure dos jugadors més. I a més li van preguntar, quines opcions hi ha de veure els junts a l'últim quart? I ell va dir, cap. Va dir que és que jo crec que pocs cops estan tan descarats. I és veritat que hi ha el pròxim draft, hi ha molts jugadors interessants, és una suma de talent com pocs cops s'ha vist, i en canvi el que es preveu pel 2027, el que puja de l'institut, no fa gaire bona pinta. Llavors hi ha molts equips que creuen que aquest estiu tenen una oportunitat de reconstruir. Veurem si, per exemple, els Nets de Jordi Fernández tenen més sort que l'estiu passat, però veurem una lluita aferrissada per aviam qui és el pitjor, i alguns sense dissimular gens ni mica, que és el que està fent a Utah Jazz.
Però, clar, és que a més cada últim tampoc et dona cap garantia de tenir el número del draft. Aleshores, cada cop és més incomprensible, però a la vegada tinc la sensació que cada cop ho fan més equips.
Sí, perquè...
O d'una manera més descarada, més que més equips.
Sí. No t'ho garanteix, però et dona més opcions que no pas quedar a jugar play-in, que tampoc et servirà de res, que és el que estan fent, jo que sé, els 11 anys, Chicago, que ara s'anirà despenjant. Doncs per jugar play-in, mira si pots reconstruir amb joves. I el nou conveni col·lectiu fa que l'èxit passi per plantilles profundes i plantilles amb jugadors joves, i això és més via draft.
Molt bé, doncs a veure si troben solució a aquest, que és una de les grans tares de la millor lliga de bàsquet del món. Jordi, abraçada, gràcies.
Fins la pròxima.
2 minuts i les 9, moment perquè la Sònia remati el tot costa.
Tenim en bàsquet la penya al descans. Recordem que ha de guanyar per assegurar-se avui la classificació directa pels quarts de final de la Champions FIBA. De moment, empat a 40 a la pista del Xalón, ara mateix al descans. El dia en què us hem explicat que el Barça ha tornat a la feina, que prepara el partit de dijous contra l'Atlètic de Madrid i que en principi ho fa sense Rafinha. I hem entrevistat estat Roberto Fresnedosa, un exjugador de l'Atleti de Madrid i de l'Espanyol. Amb ell hem conversat sobre aquest partit de dijous. Veurem com està la gespa del Metropolitano el dia en què Joan Laporta ja ha dimitit, passat pel vestidor del futbol, de l'embol i del futbol sala, per acomiadar-se de tots els jugadors i les jugadores.
Ara que ho penso, el de l'embol deu haver trobat bon ambient.
Deu haver trobat bon ambient. Jo crec que Dicament i Carlos Ortega estaven especialment agradables en el dia d'avui. Vaja, en tot cas, s'ha acomiadat ja, ara ja com a precandidat de, del que fins ara eren els seus futbolistes. Veurem què passa el 15 de març a les eleccions. A la segona, per al Barça, Alacant s'està jugant de Lliga, sobre el d'embol precisament. 31-17 guanya el Barça.
I Miguel Rico, que va cap allà per trobar el famós braçal de Dicament. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, l'Andrea Martínez i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i sobretot a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem demà ja amb la prèvia d'aquest apassionant Atlètic de Madrid-Barça de la Copa del Rei. Fins aleshores, feu molta bondat. Hansi, què li has dit a la porta en el comiat d'avui?
Oh, muy bien. Buen trabajo.